aquestes on tothom té el seu corralet i l'únic que fa és com dilatar-ho tot amb el temps, i la realitat és que el futbol femení és el gran perjudicat. Unes campiones del món que no poden anar amb la seva selecció, unes campiones del món que no començaran la lliga perquè hi ha una vaga, perquè no hi ha conveni. Però, i és igual, aquí no passa res, perquè com que és futbol femení, doncs no passarà res, igual que no va passar el gener quan 15 van decidir que no anaven i no va passar res, es va jugar un Mundial de forma absolutament surrealista. Llavors, no ho sé, i és tot tan ancestral i tan complicat de canviar que realment, per molt que m'ho expliquin, no segueixo sense entendre-ho.
Bé, recordem que més enllà d'aquesta via del CSD i del TAT, també hi ha una altra via que avui també apunta al Mundo, repassàvem també l'informatiu, i és una... també encara hi ha l'opció d'una moció de censura dintre la Federació Espanyola. És a dir, que efectivament tots aquests vicepresidents que han acabat dimitint o que ara asseguren que sí, que el comportament de Rubiales els hi sembla denunciable, inicien, no?, una moció de censura en aquesta federació. És una via que apunta al Mundo, que assegura que, malgrat que en el comunicat que van fer dilluns després de l'assemblea no s'apuntava, sí que cada cop creix més passes. També seria una via on podria garantir aquesta d'això, però clar, és veritat que potser és difícil, no?, amb tots aquests acords i aquests vincles que té Rubiales amb membres de la federació.
Jo crec que el futbol en general, i aquest cas ho ha demostrat, és segurament un dels estaments on hi ha menys consciència gremial, i deixa-m'ho dir-ho així. Tot i així, pot ser que la facin la moció de censura, però no perquè estiguin molt convençuts de fer la moció de censura i que estiguin superconvençuts que Rubiales no és la persona ideal, sinó per salvar les teves estructures i per salvar els seus correts, els seus llonges de poder, i dir, bueno, doncs va, fem una moció de censura, perquè si no aquest magma tan gran del ja n'hi ha prou, se m'enduia a mi per davant, no?
Hauríem de tenir molt clar, penso, que el Rubiales salta per fer el pas.
I que no té conseqüències.
Perquè realment, no? O sigui, quan hi ha tota una estructura, com parlàvem abans, no?, que està tan inserida, i a més una estructura que cada càrrec cobra molts diners, costa molt renunciar a això a canvi d'una moral o a canvi d'un moviment social en el qual t'hi apuntes amb la boca petita, no? Llavors, a partir d'aquí, jo penso que ha de donar voltes això. Estic una mica desanimada avui, penso, no sé, és que me'n vaig venir, que me vine arriba, no?
Mas quan va passar sorpresa, tot. I també un altre més, un altre gir de guió.
No sé, sorpresa, perquè clar, evidentment, quan estem parlant de jutges, totes les lleis són interpretables, i després podem dir que això és un tribunal conservador, no en tinc ni idea de quina és la ideologia d'aquest tribunal, si sent el món en el que estan, i em penso que és un tema que els ha caigut a sobre i no sabien ni per on agafar-lo, m'imagino, perquè és molt nou, però és que la societat ha canviat i també hauria de canviar al tribunal, però ara mateix no el canviarem. Llavors, a partir d'aquí, és decebedor, sí, el que passa que el tribunal el que fa és agafar-se al que diu la llei. Llavors, a partir d'aquí, tot això pot ser una excusa o pot no ser una excusa, però si més no, segueixen fil per randa el que diu la llei. El que diu la llei és massa tou per un cas així. A partir d'aquí, que hi haurà una revolta dins de la federació, si no hi ha estat ja, no sé, potser soc molt escèptica, eh? Tant de bo aquesta moció de censura pogués progressar, però això voldria dir renúncies, voldria dir valenties i això, eh? Renúncies a grans sous i a grans posicions de poder en aquest moment i d'influència.
Però Rubiales caurà, això és segur. Seguríssim.
Sí, sí. Més tard o més d'hora.
Han de veure de quina manera sí. Surten. Si les rates marxen dels vaixells, cada una s'ha dit bo, i han de veure de quina manera ratean. Aleshores, és que ara estan tots sota sospita, perquè si no els sembla greu, és que a més parlant d'abús de poder, quan l'altre dia també sortia que dèiem que havien obligat a les dones de la Junta,
de l'Assemblea,
que es posessin allà, o sigui, això també són abusos, perquè són coaccions, són pressions constants. Tots els que ara no fan res a la moció de censura estan assenyalats. Jo no sé si a casa seva o si quan vagin
no
a qualsevol representació...
No hem vist cap dimissió encara,
no poden
encara,
fer, no poden fer ràpid. Algú, allò, ha dimitit, però espero que n'hagi dimitit del tot, perquè si no farà la moció de censura.
Tu donaves una clau molt abans, Magda, que és que a l'avió va haver-hi pressions a la jugadora i a la seva família, i perdona, però és un avió, Vull dir que és un espai tancadet, sí, que tothom ho va veure, i en aquell avió hi havia membres del Consell Superior dels Esports, hi havia tota la resta de l'equip, hi havia restes de familiars, hi havia tothom, i ningú va moure un dit.
I algú ha trucat a testimonis? És que de veritat, o sigui, abans de fer això, és un tribunal que estem parlant i no és un tribunal de justícia, és un tribunal administratiu. I això de vegades...
És l'estament previ, sí, i és, en principi, sí, és una cosa... perdona, sí. Que ara sembla que estigui defensant, però no, però que està bé que hi hagi sí. tribunals administratius, sí, perquè sí, després ens queixem. Haurien de ser més ràpid i més sí. eficaços.
Però que vull dir que no sé com, és que em falta coneixement per saber si han de trucar algun testimoni o saber quin tipus d'investigació han fet, o sigui, en què es basen. Hem de veure la resolució definitiva, però m'agradaria també com són unes quantes persones xerrant i miren vídeos, perquè no, es basen
amb el CCD, amb el CCD, no, el CCD recorre al tribunal i el tribunal decideix sobre el que li demana el CCD. Llavors, en aquest cas, el CCD va fer curt, no? Però clar, va fer curt perquè la llei feia curt. Llavors, a partir d'aquí estem en un bucle d'aquests que no ens en sortim i que al final el que això acaba de conclusió és que el Rubiales està en aquest moment en una posició de fortalesa i em sap greu dir-ho. O sigui, és veritat que està debilitat, és allò, està hundido, però com és allò? Tocado, però no hundido, no? Sí. Doncs tal qual, de moment sí que l'acabaran enfonsant, un moment o l'altre, però l'agonia serà més llarga. I després veurem si després pot tornar a treure el cap en algun moment o bé si altres Rubiales que s'assemblin a aquest Rubiales però sigui diferent, també la tregui.
Clar, però tot això et deixa una imatge general de l'esport i del futbol en general molt lamentable. Sí, sí. I és una imatge molt internacional. Després, potser no tens les eines jurídiques i hem arrossegat els peus també per desenvolupar el reglament sancionador del règim de la llei de no sé què, bla, bla, bla. Però la imatge que estàs donant és patètica absoluta, eh? I tot el món. Patètica.
De seguida també canviem de tema i acomiado també als dos presos esportius que tenim abans, però també els vull demanar que valorin una mica amb aquest final de mercat de fitxatges que vam tenir. Tenim però la Laia Coll, que abans intentàvem connectar amb ella, a veure si ara tenim una mica més de sort, perquè Joan Laporta s'ha tornat a referir als dos fitxatges del Barça, Joao Cancelo i Joao Félix. Laia, què tal? Bon dia.
Hola, ara. Bon dia.
Hola, bon dia. Ara sí que et sentim perfectament. Què ha dit Laporta i com ha anat aquesta presentació?
Doncs mira, la presentació ha anat molt bé, els jugadors han vestit per primera vegada la samarreta del Barça, han fet allò els tradicionals tocs sobre la gespa i ara a aquesta hora s'estan entrenant per primera vegada sota les ordres de Xavi Hernández i està previst, si no hi ha cap contratemps d'última hora, que entrin també a la convocatòria per jugar demà al camp de l'Osasuna a les 9 de la nit, l'últim partit del Barça abans de la convocatòria per seleccions. En l'entrenament d'avui ja no hi són l'Anglé, Ansu Fati, Abde i Eric García, que a última hora també va haver de ser cedit a contracor al Girona per poder quadrar tots els números i fer les inscripcions necessàries, tant la dels Joaus, de Cancelo i Joao Félix, com també d'Íñigo Martínez, que va ser inscrit sobre la botzina. Joan Laporta ha estat acompanyant els dos nous fitxatges, que arriben tots dos cedits per una temporada, sense opció de compra, i ha fet una valoració d'aquest mercat de fitxatges. Laporta acaba content de la feina que ha fet el Barça.
Des del club s'ha treballat molt bé. Deco com a director esportiu i tot el seu equip han treballat molt bé per la incorporació de Joao Félix de manera molt professional. No ha estat fàcil, s'han presentat moltes dificultats. També doncs, hi ha hagut per part del seu agent, el Jorge Méndez.
Doncs també hem escoltat aquest document de Laporta que, a banda d'agrair la feina, l'esforç que han fet els dos jugadors, rebaixant les seves pretensions econòmiques, ha assegurat el president Joan Laporta que també Joao Méndez, el representant en aquest cas de tots dos, doncs ha renunciat a una de les seves parts perquè totes les operacions poguessin arribar a bon port.
Perfecte, doncs gràcies, Laia.
Bon dia.
Xavi, Gemma, com veieu aquest últim dia de fitxatges? No sé si creieu que les arribades Joao Félix i Joao Cancelo han sortit massa cares pel Barça, tenint en compte que han hagut de sortir jugadors que en principi comptaven per Xavi, com és el cas d'Eric García i Abde.
Jo amb la plantilla...
Dependrà si del...
Ui,
perdó.
Sí,
perdó,
comencem Xavi mateix.
Fot-li.
Xavi, endavant.
Començo jo, no? Vale. Ah, perdó. Jo la plantilla l'hauria deixat amb Cancelo i prou. I a mi, sincerament, l'arribada de Joao Félix em sembla que és un luxe que per algun motiu s'està concedint a Jorge Méndez, que és el pare i representant, o en aquest cas representant, pare esportiu, diguem-ne, de molts dels futbolistes que hi ha a la plantilla. És un luxe que jo crec que el Barça es podria haver estalviat i que hauria estalviat de sortir a Dabde, que és un futbolista que sense Dembélé podria haver doncs, donat aquell espurna per banda que potser Joao Félix no té. El fitxatge de Cancelo sí que era una de les peticions de Xavi, era un lateral dret pur, natural, que encaixa perfectament en la plantilla. crec que Eric García quedava molt tocat i és, i està bé que marxi al Girona, però jo sincerament vendre, o en aquest cas malvendre Abde per 7 milions i mig al Betis per poder inscriure una cessió d'un futbolista que es pot revaloritzar i pot marxar deixant els diners a la caixa de l'Atlètic de Madrid com en Joao Félix, no ho hauria fet. Jo, és el meu punt de vista.
Gemma, tu com ho veus? Perquè també és veritat que són dos jugadors que, sobretot en el cas de Joao Félix, apunta maneres, però fins ara no ha acabat d'explotar, i són dos jugadors que ha tingut desavinences també amb els seus entrenadors, amb Guardiola, amb Simeone, per jugar poc. Per tant, veurem també quin rol tenen i com l'encaixen.
Clar, és que aquesta és la gran pregunta, no? La gran incògnita. És veritat que el Barça s'ha reforçat bé per pocs diners. Per què? Perquè aquests dos futbolistes no han triomfat en els seus equips, entre altres motius, perquè acaben sent una patata calenta pel vestuari, hi havia un conflicte i per això necessiten deixar-los anar. En el cas de Cancelo, és veritat que era imprescindible que el Barça incorporés un lateral dret, com a mínim que en tingués un de natural, ho vam veure a Villarreal, era l'única manera de que l'equip fos competitiu, sobretot si pensem a Europa, i jo crec que el cas de Joao Félix crec que és un peatge, no?, que en aquest cas ha de pagar l'equip, perquè era un caprici que tenia el president, que ha hagut de tornar a avalar personal i ho tenia entre cella i cella. És veritat, és estrany que un jugador que és tàcticament brillant, que té moltíssim futbol i que va costar 126 quilos en el seu moment, és estrany que no il·lusioni gens al barcelonisme, a l'entorn, i a mi, jo sóc escèptica. Sí que és veritat que dona un ventall d'oportunitats ofensives a Xavi, que depèn de com va ser la temporada, li pot anar bé, però en qualsevol cas, qui sortirà beneficiat si això va bé serà l'Atlético, que el té per 5 temporades més, que li obrirà una possibilitat de venda que ara mateix no té, i el Barça com a molt el tindrà un any. I sí que crec que és un peatge car, en el sentit que has de desprendre d'un jugador com Abde, prometedor, que podia, jo crec que podia arribar a triomfar en el Barça, i el fet de la cessió d'Ansu Fati, habitualment aquestes coses és molt difícil que després surtin bé, no?, que torni i que pugui triomfar, però en fi, el rendiment d'aquests dos acabarà dient si han sigut dos genialitats de mercat, oportunitats o un fiasco.
Doncs moltíssimes gràcies, Xavi Hernández, cap d'Esports de l'Àrea, i Gemma Soler, periodista de Gol i ESPN, per també ser tots dos aquí avui al Via Lliure de RAC1 i analitzar-ho tot plegat.
Gràcies.
Gràcies, bon dia.
Fem una breu pausa i de seguida toquem altres temes, com per exemple l'acord de PP i Vox per governar plegats a Múrcia.
Via Lliure amb Eudald Martín.
Després de les vacances a Caprabo tornarem. Fer la compra sensiva serà el millor retrobament. Aquest dissabte 2 de setembre, a Caprabo i a Caprabo a casa, emporta't l'IVA de la teva compra acumulat a la teva targeta Club Caprabo, perquè estalvis tant que acabis enamorat. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Barnavagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Volkswagen nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Volkswagen necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Barnavagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a passeig de la Vall d'Hebron 101.
Home, Lluís, et veig millor que mai.
És que he agafat un quilet.
Ai, i aquest cotxàs?
Doncs això, que he agafat un quilet.
Aquest estiu, si pagues un proveïment de combustible Repsol de 30 euros o més amb l'app Wilet, pots guanyar 1 milió d'euros. Agafar un quilet més t'escaurà d'allò més bé. Més informació a Repsol.es.
Sim, la marca amb la gamma d'escúters més àmplia del mercat i la millor relació qualitat-preu t'ofereix aquesta superpromoció. Emporta't el teu escúter Sim de 125, 300, 400 o 500 centímetres cúbics amb tot inclòs. Matrícula gratis, assegurança gratis i 5 anys de garantia sense cap cost afegit. Només fins al 30 de setembre. Sim.com.es. Xarxa de concessionaris oficials Sim de Catalunya.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 presenta la píndola de salut. Amb Marc Radorta.
Una recepta de vida sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
Via Lliure, amb Eudald Martín.
Fam de llibreries, de biblioteques, de devorar novel·les i còmics. Fam de ballar i de veure altres ballar. Nodrir-nos de teatre, d'òpera, de sarsuela, de concerts, de museus i exposicions. Fam d'aplaudir. Fam de renéixer, de reviure, de retrobar-nos. Cantar, llegir, escoltar, mirar, viure, emocionar-te sense miraments. Fam de cultura. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
Si quan tornes de vacances no hi ha res, activa ja el preu Lidl.
El millor preu.
6 burgers mixtes o de pollastre, ara per 3,19. T'estalvies fins a un 20%. I decor a casa teva amb els nostres cactus i suculentes per 1 euro la segona unitat. Lidl, marca la diferència.
Catalunya Wagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Volkswagen nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Volkswagen necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Catalunya Wagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a carrer A51 de Zona Franca.
Comença la temporada del Teatre Nacional de Catalunya. La plaça del Diamant, la Madre de Frankenstein, els Watson, els criminals i molt més. Una temporada carregada de grans espectacles per tots els públics. Fes un cop d'ull a la programació i aconsegueix les teves entrades al web del TNC.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Aquest estiu la tornada a casa serà més fàcil que mai. Aprofita els dies sense IVA de Conforama en sofàs, matalassos i mobles. Només fins al 5 de setembre. Ja botigues i a Conforama.es.
Atenció! Ocasión Plus obre nou centre de compra a l'Hospitalet de Llobregat. Ja són més de 75 centres a nivell nacional Ocasión Plus. 12 centres a Catalunya. Nova obertura a l'Hospitalet de Llobregat a Travessia Industrial 163 i a Igualada al carrer d'Alemanya 30. I a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
A RAC 1, Via Lliure, amb Eudald Martínez.
Passen dos minuts d'un quart de 12 del migdia. Estàvem parlant fins fa un moment de tot el tema Rubiales, aquest mercat de fitxatges. De seguida anem amb altres coses de l'actualitat general, però és que l'actualitat esportiva aquest cap de setmana, déu-n'hi-do, i entre altres coses, avui també hi està havent els entrenaments, les qualificacions, de fet, del Gran Premi de MotoGP de Montmeló, Catalunya. Allà seguint-ho hi tenim el Quim Salvador. Quim, bon dia.
Hola, bon dia, Eudald.
Ja ha acabat la primera fase de qualificació i ara comença la segona, eh? Com va,
sí,
la cosa?
Ja tenim en marxa la Q2 i la notícia és que hi és Marc Márquez disputant la pole position al Cerverí d'Onda, que ahir va fer uns mals entrenaments i havia acabat la primera jornada del divendres 19è. Ha estat el segon millor de la Q2, superat només per... de la Q1, vull dir, superat només per Miguel Oliveira, i per tant, com que els dos millors de Q1 passen a Q2 per disputar la pole, Marc Márquez és ara mateix a pista fent el seu primer intent de volta ràpida per disputar la pole position d'aquest Gran Premi de Catalunya. No és ni de lluny el favorit. Aleix Espargaró, que va ser el més ràpid a les dues sessions d'ahir, o el campió i líder Pecco Bagnaia, en principi haurien de ser els favorits per aquesta pole position, però ja és noticiable que Marc Márquez, amb la temporada de crisi esportiva que està visquent, s'hagi classificat per aquesta Q2 del Gran Premi de Catalunya. 11 minuts i 20 segons perquè s'acabi aquesta sessió que determinarà les 12 primeres posicions de la grella de sortida. Està núvol el temps al circuit, però de moment sense pluja, es fa el sec en aquests moments, i Marc Márquez, que se situa provisionalment primer, però encara han de fer la seva millor volta a tots els altres integrants d'aquesta Q2, que són Pecco Bagnaia, Miguel Oliveira, Jorge Martín, Àlex Márquez, Brad Binder, Marco Bezzecchi, Joan Zarco, Maverick Viñales, Enea Bastianini, Aleix Espargaró i Fabio Di Gianantonio. Ja tenen posició de sortida assignada. Pol Espargaró, que no ha superat la Q1 i sortirà 14è, i també Joan Mir, que ho farà des de la 20a posició.
Perfecte, Quim, doncs quan hi hagi novetats, quan tinguem aquesta ordre de sortida de la cara a la cursa demà, a les dues del migdia, és?
Sí, demà a les dues. Aquesta tarda tenim l'esprint a les 3, el farem en directe a RAC1. La graella val tant per l'esprint d'aquesta tarda,
exacte,
com per la cursa gran de demà.
Perfecte, doncs ens ho fa saber quan tinguem aquest ordre de classificació. Gràcies, Quim, fins ara.
Fins ara.
Encara vinculat amb l'àmbit esportiu, avui déu-n'hi-do la cosa, també esportiu o judicial, el Mundo avança que la Guàrdia Civil ha conclòs que amb Negreira l'arbitratge a l'estat espanyol no va ser imparcial. El Mundo diu que ha tingut accés en exclusiva al document. Recordem que és un cas que està estudiant el jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona. Doncs aquest document assegura que la policia, la Guàrdia Civil, determina que sota la direcció de Victorio Sánchez Arminio i de la seva mà dreta, José María Enríquez Negreira, el comitè tècnic d'àrbitres va funcionar de manera irregular. L'informe també destaca el grau d'influència que tenia Negreira dins l'òrgan de govern dels àrbitres espanyols. Veurem, per tant, com aquest informe de la Guàrdia Civil afecta aquest cas, que també està judicialitzat i que afecta, evidentment, també el Barça per aquestes connexions. I ara que parlàvem de motos, el Quim Salvador feia esment a que està ennuvolat a Montmeló. A Montmeló segurament no hi plourà, o hi plourà poc, però sí que estem pendents de pluges. Martí Oliveres, bon dia de nou.
Bon dia.
Que han d'arribar, i de fet ja està plovent en algunes zones, però sobretot han d'arribar aquesta tarda. Com està ara la cosa?
Sí, ara de moment bastant tranquil·la, això que explicava en Quim Salvador des de Montmeló, aquest cel tapat, 24 graus i molta humitat al circuit de Montmeló, per tant, xafogó molt marcada en aquesta zona, però és un dissabte de canvi de temps. De moment encara tranquil·litat, és una espera tensa, podríem dir, abans no arriben aquestes pluges més importants i més fortes a últimes hores del dia. Això no vol dir que ja durant el dia tinguem alguns ruixats, algunes tronades localment fortes, com ja està passant ara cap a la Ribera d'Ebre, en alguns punts de les Terres de l'Ebre, comencem a tenir alguns xàfecs forts, però són molt locals, passatgers, no creiem que acumulin massa aigua de moment, però sí que atenció a partir de mitja tarda, i especialment vespre, nit i matinada, seran les fases entre les 7, 8 del vespre i les 2, 3 de la matinada, quan més pot ploure al sud del país, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. I en aquest sentit tenim una actualització de l'avís de perill per intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya. Perill molt alt, que es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora, 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, al Baix Ebre, al Montsià, a la Ribera d'Ebre, al Baix Camp i al Tarragonès. Però també és força probable que aquest llindar de tanta intensitat de pluges superi entre el Priorat, l'Alt Camp, el Baix Penedès, l'Alt Penedès, el Garraf, fins al Baix Llobregat, per tant, ben bé el terç sud de Catalunya, fregant al sud de Lleida i fregant el que és la zona sud de la regió metropolitana de Barcelona. Haurem d'estar pendents, sobretot l'ull posat entre l'Ebre i el Camp de Tarragona, perquè aquí les pluges poden ser molt intenses, ploure sobre mullat durant moltes hores, a partir de mitja tarda i fins demà a les 7:15 del matí. Després l'episodi ja marxaria mar endins, se'n retiraria cap al sud, perquè és aquesta borrasca que tenim que finalment no afectarà Catalunya de manera general, però sí que localment aquestes zones del sud del país ho haurem de seguir, possibles aiguats que es puguin acumular més de 150 litres per metre quadrat en algunes zones entre l'Ebre i Tarragona a partir d'aquesta tarda i fins demà a les 7, 8, 9 del matí. Hi ha aquest perill per aiguats en aquesta zona que sabem que a més vindrà acompanyada d'un temporal de mar important al delta de l'Ebre, zona castigada habitualment amb aquest vent de llevant i de gregal, i amb acumulacions que poden acostar-se aquests 200 litres per metre quadrat en poques hores. Això pot provocar, coneixent la zona geogràficament, doncs que el massís dels ports, els barrancs que baixen cap al Baix Ebre, cap al Montsià, en algunes poblacions, doncs puguem tenir crescudes. Per tant, és un dia d'evitar, en previsió d'aquestes precipitacions, tenim unes hores de marge per fer-ho, de treure els cotxes de zones inundables.
Sí, perquè fa una setmana al Montsià hi ha la Sénia i ara on hi va haver aquesta pedregada, en aquest cas, que també va afectar.
Exacte, avui serà més possiblement doncs crescuda, riuades d'aquesta zona de l'Ebre i del Camp de Tarragona, que ja ho hem viscut al llarg dels últims anys, així que molta precaució. A la resta no parlem d'un cap de setmana complicat. A la resta de Catalunya, exacte, és un 80% del territori que quedarà al marge, però hem de fer incís en aquesta zona del sud que pot rebre doncs pluges i tempestes fortes, veurem també possiblement ventades i alguna calamarsada aquesta nit. La zona sobretot entre Tarragona i l'Ebre, al voltant del Cap de Salou, Baix Camp, Tarragonès, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià, molta precaució.
En aquest sentit, almenys bastant positiva, les capçaleres de pantans, de les capçaleres de l'Ebre.
Exacte.
Aquesta pluja intensa, així quedaran aquests pantans?
Sí, trobem una mica de notícia positiva sempre en aquesta situació, i és que el pantà de Riudecanyes i el pantà de Siurana, doncs mira, són zones on hi pot ploure.
Són dels que estan més a mínim, no?, de Catalunya.
Sí, estan al voltant del 6-7% de la seva capacitat, molt baixos, estan agònics, realment doncs fa molta pena aquesta situació, que mira, com a mínim doncs poden caure aquests més de 50 o 100 litres per metre quadrat i revifar una mica doncs aquesta zona, però per massa aigua que cauran molt poques hores en aquestes zones, i a l'Empordà i al Pirineu serà un cap de setmana amb moltes estones de sol. Si arriba algun ruixats aquesta nit a Barcelona, pot ploure a la ciutat, a la capital catalana aquesta nit, però ni de bon tros a les tempestes, aquests aiguats que localment poden fer mal al sud.
Doncs ho seguirem, gràcies Martí.
Fins ara.
I com us deia, una altra de les notícies destacades del dia és aquest pacte que va arribar també ahir a última hora a Múrcia. A la tarda el PP feia finalment aquest oferiment a pactar amb Vox a la regió de Múrcia. Això malgrat que el president de la regió, López Miras, feia setmanes i setmanes, de fet, des d'abans de la campanya i tot, que havia repetit que volia governar en solitari, que no volia un govern de coalició. Finalment, però, diguem, s'ha hagut de menjar el gripau, i és que aquest dijous 7 de setembre era l'últim dia que tenien de marge abans d'evitar una repetició electoral, i un acord que arriba justament la setmana en què Núñez Feijóo demanava a Pedro Sánchez un acord a nivell de governabilitat estatal. No sé si això creieu que és símptoma de que efectivament el PP ja, diguem, no té cap esperança que hi hagi aquest acord, perquè evidentment si una cosa no deu ajudar que hi hagi més pactes amb Vox és a una entesa amb el PSOE a nivell estatal. Magda.
Bueno, jo crec que Feijóo bàsicament ha entès i li ha fet molt de mal que no serà president instantani. I així s'explica que finalment publiqui i compleixi amb el que havia de fer, no? Els seus comptes, les seves propietats, o sigui que hagi registrat realment el seu patrimoni al Congrés, i s'explica que ja pues, hagi acceptat que els pactes amb Vox són l'única opció possible. Ara ja no li faran mal perquè no té cap altre soci, perquè tot això ha estat una pantomima. O sigui, deixa'm governar 2 anys, jo no he sentit mai una bestesa com aquesta amb un govern
en ajuntaments
estatal.
Però exacte.
És que era una cosa de política municipal i ja sonava força estranya. Això ha estat patètic, això ha estat massa. El que passa és que el problema de tot això és que Vox és a 5 governs autonòmics, és molt de poder, té conselleries que algunes són simbòliques com les de cultura a la Comunitat Valenciana, que déu-n'hi-do, o sigui, que és el que volia fer, la guerra cultural que porta, però aquí, per exemple, a Múrcia es queda amb Fomento, i a mi Fomento em fa molta por sempre,
i seguretat.
O sigui, seguretat i Vox és que ja és per tremolar una mica, no? I després ja sabem que li importa el Mar Menor, no ha aconseguit agricultura, que era una cosa que volia, però el Mar Menor tal com està i amb els requeriments que tenim, doncs ens sembla que les conseqüències d'aquests pactes faran mal a mig termini.
Sí, a veure, anem a pams. Aviam, el teatret de Múrcia ha estat de manual, també.
Sí, el sentíem, Fernando López Miras, en aquesta entrevista prèvia a Ràdio Espanyola, és només un tall, un exemple en què assegurava això, que no volia en cap cas un govern de coalició.
Home, a veure, si tu et quedes a 2, no?, de la majoria absoluta per poder governar i necessites algú i ningú s'hi posa bé, doncs, evidentment, 2+2, no?, o sigui, o pactes amb Vox o te'n vas a eleccions, i, evidentment, si tampoc pots garantir d'aconseguir una majoria absoluta amb unes properes eleccions, no t'hi sotmetràs. I més tenint en compte que en aquest moment en el cas del Feijóo, home, no li va bé el discurs de que tenim una altra autonomia, una altra coalició de govern amb Vox, però ja no ve d'aquí. Dóna aquesta sensació, Després de, com deia la Magda, d'anar acumulant governs de coalició, tot i també tenir en aquest moment el PP el major poder territorial que des de feia molts anys. No sé, ara si voleu em doneu 2 minuts i faríem el recompte de totes les autonomies que té, governi amb majoria absoluta, governi amb governs de minoria o governi amb Vox. El que s'està dient avui, jo no tinc tots els elements per dir si és cert o no, però això que està començant a circular aquest matí, és que aquí hi ha hagut un intercanvi de cromos. És a dir, el Vox hauria exigit al Feijóo que a canvi de recolzar, en aquest cas,
sense la investidura,
exacte, i sense exigir un govern de coalició, que estem parlant de ciència-ficció, a canvi de la investidura, doncs passava a parlar-ho, passava per l'adreça dona al cas de Múrcia. Sembla que la cosa, això és bastant, és un discurs que sona bastant lògic.
I de fet, com en el cas d'Extremadura, sembla que la direcció estatal del PP en aquest sentit és qui ha pressionat més, no?, en aquest cas a la direcció regional del partit.
De Múrcia et refereixes, vols dir?
Sí, com en el cas d'Extremadura, sí, com també van fer passar per l'adreçador, diguem-ho així, a Maria Guardiola, hauria passat el mateix en aquest cas, no?
Sí, clar, perquè estàs en la tessitura de o governar o anar a unes eleccions que no tens garantida la victòria ni que el panorama et canviï, per tant, allò, el sac i ben lligat, i ja està. Llavors, el que s'hi han aconseguit, com bé deia la Magda, és no donar agricultura, que és el que demanava Vox. Agricultura, Vox per què vol agricultura? Doncs perquè allà té entrada dins del món rural, la veritat és que sí, ha tingut molta entrada i molt vot, i allà pot fer forat, no? Ja veurem, també hi ha teories de tot, o sigui, de vegades pots arribar a pensar, com va passar a Andalusia, que si tens els enemics, entre cometes, li dic això dels enemics, i els enemics ara, perquè fa dos dies eren amiguets, a dins del govern és millor que no pas tenir-los a fora, que et fan menys mal, no ho sé. O sigui, jo sí que és veritat, és que el recorregut que pugui tenir aquest pacte de Múrcia ara mateix fa mal a Feijó, però ja no li fa més mal del que ja té. O sigui, en aquest moment tots sabem que és un dirigent, no et dic amortitzat, això encara no ho podem dir, però sí d'habilitat després de les eleccions, tot i sortir guanyant. No sé, poca cosa més cal dir, no? O sigui, ara tindrem un mes d'anar i tornar sempre.
Deixa'm fer una pausa abans de donar-te pas, Cristina, perquè ara sí ja tenim la qualificació final de MotoGP. Quim Salvador, bon dia de nou.
Hola, bon dia, Eudald. De fet, encara estan acabant l'última volta ràpida als pilots.
Ah, és que deia aquí el 0-0 a la tele, però sí. Estem acabant la volta, d'acord.
Sí, perquè quan cau bandera de quadres, sí. Que és quan s'ha acabat el temps, els pilots que estan fent volta encara poden acabar i compta per la graella de sortida. La pole provisional, i gairebé ja et puc avançar que serà definitiva, és pel campió i líder Pecco Bagnaia.
No hi ha sorpreses, tampoc a Montmeló.
No massa, tot i que un dels favorits era Aleix Espargaró amb la bona actuació d'ahir. De fet, el granollerí d'Aprilia ha estat segon, per tant també té bona posició de sortida a la primera fila. El tercer és Miguel Oliveira, a la segona fila hi seran quart Maverick Viñales, empordanès d'Aprilia, cinquè Jorge Martín, padrinent de Ducati, sisè Joan Zarco, francès de Ducati, i per no dir-te'ls tots, queden dos catalans per assenyalar. Àlex Márquez arrencarà setè des de la tercera fila, i Marc Márquez ha estat el pitjor d'aquesta Q2 i arrencarà dotzè des de la quarta fila de la graella de sortida. Recordem, Pol Espargaró farà 14 des de la cinquena.
Doncs ho seguirem, com deies, a partir de les 3 amb aquest sprint que hi haurà d'aquesta cursa de Montmeló, i també demà a partir de les 2 allà sí amb la cursa general. Gràcies, Quim.
Bon dia.
Ara sí, Cristina, digues. Perdona, és que tenim això...
No, ho entenc. I de fet m'interessava una mica, però al final dius, sí. Marc més al final de la temporada cremarà la moto,
sí.
No? Allà al mig de...
Li està costant entri... aquest any, però vaja, escolta, torna de la lesió, tot plegat, és complicat.
Sí, sí, ja està, fins aquí el parèntesis, però tornem a Múrcia. Jo, sincerament, crec que el que surt més retratat és López Miras, perquè té molta lògica que el PP no renunci a un poder territorial, té molta lògica que Vox, tal com està ara, vulgui entrar en el govern perquè es pensava que sortiria de les eleccions generals super reforçat i no ha sigut aquest, no està tan precisament aquesta, el resultat de les urnes no ha estat positiu, per tant necessita ressorts de poder local per continuar, perquè el partit es mantingui, no? Per una qüestió de dinàmica de partit, de poder continuar tenint poder. Tot és molt lògic que s'hagi arribat a l'últim dia perquè estava en aquesta investidura, i sabem que els acords a PP-Vox invaliden després un acord molt necessari que necessitava Feijó i no el tindrà, que és el del PNB. Per tant, entra tot molt dins de la lògica, però clar, senyor López, mira, no sortir fent depèn de quines declaracions, perquè no són declaracions de fa 3 anys que tornem i no, perquè vaig fer un tuit fa 5 anys i no el vaig borrar, no, no. És que clar, vostè ha dit moltíssimes coses, com que un govern de coalició vostè t'ha estat dins i no t'ha funcionat i no el vol repetir, i ara el repeteixes, i fa 2 dies que m'ho ha dit, no? Per tant, ull, perquè la posició de López Miras no és precisament forta, tot i que serà el president de Múrcia, perfecte, però comences una presidència molt complicada, I a part els bolets que et poden sortir, no? Aquest matí, per exemple, llegia el de la nova directora general de Justícia del govern d'Aragó, la senyora Esmeralda Pastor, que és que les seves xarxes socials posa amb una bandera franquista i no ha borrat les seves xarxes socials, i és meravellós entrar-hi, vull dir, totes les coses que diu és inhabilitada per estar sent la secretària general de Justícia, no? I això veurem què passa també a la regió de Múrcia.
I veurem com això afecta aquestes negociacions d'investidura a nivell de l'estat espanyol, de Pedro Sánchez, Núñez Feijó, si fomenta doncs que hi hagi un possible pacte per investir Feijó, Sánchez. Serà molt interessant també aquest dimarts, dia important, amb aquesta compareixença de Carles Puigdemont des de Brussel·les, on explicarà com l'estat de les negociacions o les seves demandes, el full de ruta i tot plegat. Per tant, ho anirem seguint aquí a RAC1, també els diversos programes ja de la temporada regular, el Món a RAC1 a partir de dilluns, també el Via Lliure amb el Xavi Bundó a partir de dissabte, però també volem comentar una mica com aquesta última hora que afecta la política espanyola amb aquest nou pacte de govern entre PP i Vox a la regió de Múrcia. Doncs moltíssimes gràcies, Susana Cuadrado, redactora en cap de La Vanguardia, Magda Bandera, directora de La Marea, i també Cristina Ferrés, directora de la Crònica Global, moltes per ser-hi avui i per ser-hi a tot l'estiu. Gràcies per haver vingut al Viet Lliure.
Felicitats.
Sí, sí.
Bueno, volíem dir una cosa, sí, perquè ens ha agradat molt, sí, quan estàvem esperant que érem tres dones i això no ens passava massa.
Ho hem celebrat,
i aleshores
ho hem
volíem dir molt bé per l'eudat i que aquests bons costums de l'estiu, pues, a veure si s'allarguen.
Sí, senyor.
Amb nosaltres, sí, amb altres companyes.
Cada cop és més habitual, eh? També t'haig de dir, sí, però escolta, sí,
passa,
sí,
poc, passa,
no,
poc.
No, no ha estat buscat, sinó que és una cosa que, mira, aquestes coses, ja diguis que han sigut més homes, avui éreu tres dones i fem bé normalitzar-ho, no? Vull dir,
sí,
que...
i tant.
I tant, doncs fem una pausa i de seguida anem amb Mariona Borrull i les estrenes de cinema i sèries.
A RAC1, Via Lliure, amb Eudald Martínez. RAC1. A tothom li costa creure que es puguin ficar maquetes de vaixells en ampolles de vidre. Però ara que IKEA ha obert una botiga XS amb inspiració XL a les Glòries, amb més de 1.000 productes i tota la gamma disponible en 24 hores, la cosa canvia, oi? Més a IKEA.es/Catalunya.
El guanyador d'un Premi Max, Pere Arquilluer, torna al Teatre Romea amb el cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc. Un monòleg excepcional a 7 veus sobre un petit poble, els seus habitants i els seus secrets. Escrit per Josep Maria Miró i dirigit per Xavier Albertí, guanyador de 2 Premis de la Crítica. No t'ho deixis perdre. A partir del 6 de setembre, al Teatre Romea. Compra les teves entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.
A Begur, de l'1 al 3 de setembre, celebrem la 18a Fira d'Indians.
Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils,
música, havaneres, excepcionals concerts i molt més.
Aquest any amb la temàtica de famílies indianes. Submergeix-te en un ambient incomparable i recrea la vida dels indians de l'època.
Informació i entrades a visitbegur.com, a l'oficina de turisme de Begur, al 972-62-45-20 i a les nostres xarxes socials. Begur és autèntic.
Fira d'Indians a Begur.
RAC més 1, podcast.
A RAC més 1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors amb Oriol Llo.
Som molt ambiciosos, nous mercats, estem a Mèxic, hem llançat a Europa recentment, nous productes sempre.
Empreses emergents.
És una nova dimensió que la tecnologia entri dintre del teu cervell.
Creativitat.
A nosaltres ens agradaria deixar el món una miqueta millor del que l'hem trobat.
RAC and Go, amb Oriol Llo. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a RAC més 1 i a RAC1.cat. Change the world. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC
més
1. Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat.
És fàcil.
Via Lliure, cada dissabte i diumenge a RAC1.
Són les 11 i 38 minuts. Últim dissabte d'aquest Via Lliure estiu i com cada setmana ens volem guardar una estona per repassar les estrenes que ens arriben a les pantalles dels cinemes, de les plataformes de streaming, i ho fem amb la persona que ens ha acompanyat totes aquestes setmanes, que és Mariona Borrull. Bon dia, Mariona.
Hola, bon dia.
I a més, avui et tenim a distància, però per una bona causa, eh? Estàs a Venècia.
Soc a Venècia de corresponsal del Via Lliure, repassant això, doncs, les pel·lícules que ja estem veient aquests dies, i que Jo crec que marcaran la temporada que ve, perquè realment hi ha un bon reguitzell de pel·lícules a tenir en compte.
Home, si déu-n'hi-do, no? Aquests dies hi veureu les noves pel·lis del David Fincher, la Sofia Coppola, el Michael Mann, el Juan Antonio Bayona... És a dir, que això que dius, pel·lícules que poden marcar la temporada cinematogràfica que ve.
De premis i de taquilla, i la veritat és que aquests dies s'estan començant a confirmar dates d'estrena i anirem d'aquí fins al gener. Per tant, bona teca.
Bé, doncs escolta, de seguida parlem, desgranem tot aquest material que tens d'aquí al Festival de Venècia. Abans, però, si et sembla, fem el repàs de la cartellera de cinemes i sèries, les pel·lícules i sèries que la gent ja pot trobar a les plataformes o als cinemes, i comencem per les sèries.
Mireu, ja us he portat una cançó per introduir aquesta primera sèrie que jo crec que us donarà totes les pistes per saber de quina sèrie parlem. I els somnis i els anells, tots suquem el vent. S'ha tresor més gran del món i junts el buscarem.
One Piece. Home, i tant, parlem de One Piece, una mítica saga del món del manga, que vaja, jo crec que hi ha moltíssima gent molt fan d'aquest One Piece, i aquí estem parlant d'una sèrie en imatge real, que això, en el cas dels mangas, sempre és perillós i genera la seva controvèrsia, Mariona.
Totalment, totalment. Passa que és que One Piece sí que és veritat que és la gallina dels ous d'or del manga japonès i ara també de Netflix. És un fenomen que és sincerament espectacular, és enorme. Jo t'he portat aquí dades perquè et facis a la idea. Atenció, és la segona saga més popular de la història. Té més de 500 milions d'exemplars venuts des del seu origen, que estem parlant de l'any 97, que no és fa tants anys, i competeix amb la primera saga més popular de la història, que és Superman, que porta 80 anys de vida. Llavors, que ni punt de comparació. Clar, una gallina dels ous d'or, dèiem, però clar, perquè realment acabi de ser popular, Netflix ha hagut de fer la versió d'imatge real, perquè clar, la gent no veu dibuixos animats.
Sí, perquè és veritat que això, que amb altres cops s'ha intentat extrapolar alguna sèrie així d'animació, manga, a persones reals, no ha acabat de funcionar del tot bé. Què tal amb One Piece?
Clar, la sèrie en si treja una mica,
sí, sent
molt polits, però també molt directes.
Sí, no,
però passa el mateix que amb altres sèries com Cowboy Bebop. Mm. Veurem de cara a dilluns si Netflix decideix emetre algun comunicat o no, parlant dels números que ha tingut, però recordem que doncs això, l'adaptació d'imatge real de Cowboy Bebop, que també és una gran sèrie d'animació, la van cancel·lar al cap d'una setmana. Per
clar,
tant, no tenim gaires esperances tampoc pel que fa a nivell creatiu. Jo no he acabat la primera temporada, però recordem que Ichiro Oda, que és el productor de la sèrie i creador del manga, ha estat allà només per firmar el xec i ja està. Clar, us diria, si el que voleu són aventures pirates, aneu al One Piece del manga i de l'anime, que allà sí que trobareu creativitat i que no només són dibuixets, que diríem.
Vaja, escolta, perquè això què és? És Netflix? Quants capítols són i quan duren, més o menys?
Doncs són, em sembla, 10 capítols, i ara mateix no tinc la durada davant, però mm-hmm, sí, és a Netflix i podeu veure-us-la en un parell de tardes sense problemes.
Perfecte, doncs aquí aquesta primera estrena destacada d'aquesta setmana, però ahir també s'estrenava la tercera part d'una saga que és apta només per als grans amants de l'acció.
Ciao Roberto.
Roberto, tell me, what did you do back home?
Government work. I'm retired. I understand pain, death.
Què és això, Mariona?
Això és cafè per a muy cafeteros, però en aquest cas de Denzel Washington. Recordem, Denzel Washington a The Equalizer 3. És la tercera entrega de la saga de El Protector, on per tercera vegada consecutiva Denzel Washington és un mercenari que intenta retirar-se. I ja sabem que això és de calaix, de mercenari 1.0. Quan tu et pots retirar, la gent que tens al voltant i qui t'estimes tenen perill.
Per aquells que els agradi aquest punt més d'acció. Però tu, Mariona, ets una espècie d'ornitorrinc que s'ho menja tot en el cas del cinema, tot el que li posen. També si és més petit i independent, i en aquest sentit ens vols parlar ara d'una pel·lícula que es diu Notas sobre un verano.
Hola, amor. Perdona que no te dije nada, es que me vestí súper rápido porque me llamaron las chicas y no tenía pensado salir hoy, pero al final, mira tú por dónde, estamos aquí en Cima de Villa tomando sidras. Buah, me está prestando por la vida, vamos.
Hacía mucho tiempo que no estaba así con ellas y me está molando mucho la vida. Y nada, mañana si quieres hablamos, pero bueno, dime qué tal tú, qué tal te fue en el curro, no sé, que hoy no te pregunte.
A veure, aquest tràiler, en forma, això és una nota de veu que envia aquesta persona, entenc que protagonista d'aquesta pel·lícula, a la seva parella, entenc. A veure, tu, és això exactament, Mariona?
És exactament això, i em sona, jo no sé tu, però a mi em sona una nota de veu superfalsa.
Sí, poc creïble,
és,
no?
Justament.
Anticipa la pel·lícula o no, a veure, aquesta nota de veu falsa?
Això anticipa una crisi de parella. Val. Ja veurem com ho gestionem. I això es nota sobre un verano, justament, que és com d'aquests descobriments petits dins del cinema indi espanyol, que en aquest cas ve del Festival de Rotterdam.
És la típica, diguem, comèdia romàntica sobre un amor d'estiu, un desamor d'estiu, o exactament de què va?
Aviam, jo no et diria que és una comèdia, però sí és veritat que és un triangle romàntic, existencial, molt senzill, entre una noia que torna a Gijón, al seu Gijón natal, no? des de Madrid, i que de cop i volta, coses de la vida, es troba molt còmoda a la ciutat d'on ha marxat, no? Es troba molt còmoda de la ciutat, amb la ciutat, amb les amigues, i amb un noi, que és Álvaro Quintana, en aquest cas, de qui es penja superintensament. Però clar, la cosa és que aquesta noia ja té una vida feta a Madrid i una parella que, de fet, s'estima, no? I és amb qui parla la nota d'àudio. I llavors, bueno, la pel·lícula es pregunta justament què farà. És a dir, es pren el temps d'alguna manera per escoltar els seus propis desitjos i els fa cas o no? Jo diria, no és una comèdia, però és una pel·lícula a la que val la pena escoltar i fer cas, perquè realment decidir a la vida porta molt de drama i val molt la pena prestar-li atenció.
Doncs aquest nota sobre Un verano, que ens la notem, i una pel·lícula que també amb bastant protagonisme sobre les relacions amoroses o també fins i tot sexuals, és una que, vaja, és de les que millors crítiques he vist aquests darrers dies de les estrenes d'aquest cap de setmana.
Totalment. Aquesta és una pel·lícula que, de fet, ve des del Festival de Berlín, i és una pel·lícula, apunteu-vos també el nom, Aira Sachs,
sí.
És com potser dels tops de directors del cinema contemporani. La pel·lícula, que per cert és idealíssima per plorar al voltant dels teus errors romàntics, es diu Passages, i mira, jo t'he portat el tràiler, sona així.
A veure.
Maybe we have to take more risk. But so now you're falling in love with someone else, you're taking that risk.
Think what's happening between us.
You cannot sense someone like him.
Passagers que protagonitzen Wen Whishaw i també Franz Rogowski, eh?
Sí, sí, bueno, el sentíem aquí al tràiler, sí. És aquest actor alemany que s'asseia una mica, i també, atenció, Adele Exarchopoulos, que és l'Adele de La vida d'Adele.
Uh-huh.
I aquí Franz Rogowski fa d'un director de cinema que és controlador, que és capritxós i que està tenint, sobretot important, una crisi de rutina amb la seva parella. I un dia, doncs, decideix que s'embolica amb el personatge de Alexa Sopoulos, Agat, gairebé com per diversió, però clar, què passa? Que surten sentiments, i quan surten sentiments, bueno, la cosa s'embolica. Sobretot sentiments com ara gelosia.
Val, per tant, també estem una mica en aquest terreny de desenganys amorosos, relacions poliamoroses, per dir-ho així, no?
Total, però en aquest cas, ja ara sí que et diria, això és una comèdia,
sí.
Una comèdia perquè Franz Rogowski no pot deixar de liar-la. És a dir, el seu cos li demana coses, i llavors el seu cap no és capaç d'aturar-lo i dir-li que pensi un moment en el que està fent. Llavors, sí, la veritat és que aquesta és una pel·lícula per acompanyar els nostres jo, que estan a punt de cometre errors, no? I fer-los una advertència i dir-los no siguis com Franz, no siguis com Franz, para el carro. Per tant, bé, recomanadíssima. Jo et diria que és una comèdia, una dramèdia ben escrita i molt ben actuada per fer unes birres després de la pel·li i renegociar relacions, eh? Jo no la recomanaré mai prou.
No, sens dubte, i rellegint una mica les crítiques que hi havia als diaris, era sens dubte la que més bé deixaven en general tots els crítics. I deixem per últim una estrena que és veritat que encara no podeu veure, però que sens dubte serà la gran estrena, jo diria que de la setmana que ve, i si no fins i tot del mes vinent i dels propers mesos, una sèrie que està donant molt que parlar, ja no només a nivell cinematogràfic o audiovisual, sinó per tot el que porta també al seu voltant, i és aquesta sèrie que s'estrena divendres que ve.
Ha aparecido el vehículo de Pedro en el pantano de Foch, quemado. Y en el maletero hemos encontrado un cadáver.
Creo que fue Javi.
¿Tu ex marido?
Me has querido joder, pero bien. ¿Por qué me preguntas a mí?
¿A quién debería preguntar?
Albert López. ¿Ese es el amante?
Segur que ja ho heu endevinat, és El cuerpo en llamas, aquesta versió ficcionada del crim de la Guàrdia Urbana, que en aquest cas podreu veure a Netflix, com deia, a partir de divendres que ve, amb Úrsula Corberó, Quim Gutiérrez, també José Manuel Poga, i que està portant molta cua. De fet, a Rosa Peral, l'autora, segons la sentència d'aquest crim de la Guàrdia Urbana, que de moment està des de la presó, que està intentant evitar aquesta estrena de cara al dia 8 de setembre. De moment Netflix ja ha deixat clar que no pensa posposar aquesta estrena. Veurem com acaba tot plegat, però vaja, que és una estrena que donarà molt que parlar, Mariona.
Home, realment, jo crec que és un dilemot, no? Perquè, en el fons, tot i que la sentència estigui, diguem-ne, executada, fa poc temps d'això, i Rosa Perel està demanant, d'alguna manera, que recapaciti, no? Perquè no ha donat el seu consentiment per fer aquesta ficció, no? Llavors, bueno, jo crec que pot portar a debats interessants sobre fins a quin punt podem fer true crimes de casos tan actuals com aquests, però bueno, suposo que qui ens estigui escoltant tindrà la seva opinió i totes són bastant vàlides.
Home, si més després del gran èxit de les versions que en va fer Crims a TV3, aquells 4 capítols sobre aquest cas, que vaja, en aquell cas és veritat que Crims intenta ser molt més fidedigne al que va passar. No sabem, en aquest cas, si la sèrie també es pren alguna llicència, en aquest cas més lliure, o intenta reproduir fidelment, no, la història, però vaja, que és un cas que hi ha arribat en molts altres casos a l'àmbit audiovisual, i fins i tot també Netflix aquesta mateixa setmana també estrena la mateixa setmana un documental, no, sobre el cas, és a dir que, vaja, de contingut per qui li agradi aquest cas no en faltarà.
No pas. En aquest cas tenim la sort que l'equip creatiu darrere de la sèrie, sí, són el mateix equip creatiu que Intimidad, que era una sèrie de talent molt feminista. Per tant, estem segurs que almenys seran una mica respectuosos amb la figura de Rosa Peral.
Aquesta sèrie, com diem, divendres que ve, dia 8, a Netflix. Però abans, com dèiem, Mariona, també avui volem aprofitar que estàs a aquest festival de Venècia, que hi ha moltíssimes pel·lícules interessants que s'estan projectant i que encara es projectaran en els propers dies, perquè ens facis això, 4 cèntims de com estàs vivint aquest festival, que sempre doncs porta aquestes pel·lícules que, ja ho deies tu també, moltes anticipen la temporada de premis, Globus d'Or, Oscars. De moment, com estan anant aquests primers dies?
Doncs mira, t'ho diré així de clar, el festival està buit.
Buit.
I això és bastant tràgic. Per què buit? Doncs perquè, recordem, això ho vam explicar fa unes quantes setmanes, ja estava ben la vaga d'actors i de guionistes a, sí, Hollywood, i per tant cap de les estrelles que havia de venir aquí a Venècia s'ha presentat. Només Adam Driver, Jessica Chastain, Mads Mikkelsen han vingut a promocionar les seves pel·lícules sota una garantia d'excepcionalitat del sindicat, però l'estora vermella, la catifa vermella, està buidíssima, i em diràs, perquè això ens hauria d'importar? Un festival és per veure pel·lícules, no? No per veure famosos.
Sí, però tot acaba, bueno, doncs, servint, per vendre una mica també el peix.
Totalment. O sigui, això, explica-li als sponsors que diguem-ne, patrocinen el festival. Jo t'he portat un tall de l'any passat, només per comparar i també per fer una mica de nostàlgia de com sonava la catifa vermella a aquestes dates l'any passat. Escolta'm.
Si apre la portiera dell'auto da cui scende Timothée Chalamet.
Clar, aquesta cridòria aquest any, Mariona, res a veure.
És que ric molt fort perquè des de la sala de premsa, que és molt lluny de la catifa vermella,
sentíem
perfectament els crits i ens pensàvem que havia passat alguna cosa.
I no, simplement era l'arribada de Timothée Chalamet, que sí que és una gran estrella de Hollywood, però vaja, diguem-ne que seria un actor més dels que es poden veure a Venècia cada any, no? A canvi, aquest any, com dius, res de grans públics esperant grans actors, bàsicament perquè no hi són, però escolta, sí que malgrat aquestes inclemències, per dir-ho així, de les vagues i la poca presència d'estrelles, podríem dir, sí que heu vist pel·lícules interessants i altres que veureu els propers dies, i volem parlar d'algunes d'elles. Per exemple, una és una de les més esperades, que és sens dubte la nova pel·lícula de David Fincher, que en aquest cas es diu The Killer. Forbid empathy. Stick to the plan. Anticipate. Don't improvise. Clar, Fincher, un dels grans directors actuals, amb el Club de la Lucha, Seven, també darrerament Perdida. Què tal en aquest cas?
Tenim molta expectativa perquè Fincher aquí està adaptant una saga de còmics que és molt famosa, que és la de Killer, justament, de Nolenti i Jacquemont, francesos, amb Michael Fassbender i Tilda Swinton al capdavant, no? Llavors, això, sumat al fet que David Fincher torna a col·laborar amb el guionista de Seven, que és la gran pel·lícula que el va encombrar, jo et diria, després de 20 anys, home, és com per fer festa grossa, eh?
Home, per tant, pinta bé, eh? Ja la cosa promet. I a veure aquesta altra estrena. En aquest cas és la nova pel·lícula de Sofia Coppola, que és Priscilla, un biòpic sobre Priscilla Presley, justament l'any després que vaja, també poguéssim veure el biòpic sobre Elvis. A veure, en aquest cas, com va aquesta pel·lícula?
Sí, és veritat que la pel·lícula porta molta expectació, primer perquè adapta el gran bestseller de les memòries de Priscilla Presley, Elvis and Me, recordem, superbestseller del New York Times, que expliquen com va ser la relació d'ella amb el cantant, però sobretot posant el focus en ella. Passa que, clar, és difícil no fixar-se en Elvis perquè, primer de tot, és Jacob Elordi, recordem, Nate a Eufòria, i després perquè estem parlant d'una vida que és el somni de tot adolescent, no? Jo crec que serà una altra, diguem-ne, presa feminista de part de Sofia Coppola que pot valer molt, molt la pena i que pot ajudar a fer un bon díptic justament amb l'Elvis que es va estrenar l'any passat.
A veure com va, si efectivament, com dius, complementa amb aquesta Elvis d'Alba Luman. I una altra pel·lícula que també veuràs en els propers dies és una que aquesta ens toca molt de prop, i és que és la nova del Juan Antonio Bayona.
Pregunto para quién serán esas imágenes. Tal vez sean para nuestras familias. Volveremos a vivir en su imaginación.
Aquesta, La Sociedad de la Nieve, pel·lícula sobre aquell tràgic vol que es va estavellar. Com pinta això?
Doncs, mira, encara no te'n puc parlar.
Aquestes coses dels embargaments,
Exacte. En cinema tenim embargaments que ens impedeixen parlar de les pel·lis que ja hem vist. Jo només us dic que no és una pel·lícula per veure-la i passar-s'ho bé. D'acord?
Yeah.
De fet, és una pel·lícula que cal veure amb una manteta, havent dinat o sopat, d'acord? Per no passar gana, perquè recordem, segueix aquests 72 dies que es va passar aquest grup atrapats als Andes, i ho fa amb plena intenció que sigui una pel·lícula de terror. Per tant, no és per a passar-lo bien, és per a passar-lo mal.
Pel·lícula que, a més, si no m'equivoco, és estrenat directament a Netflix.
Exactament.
Per tant, per això deies el tema de la manta, que és més fàcil que no pas portar-la al cinema.
Exacte, i ho recomanaria, no intenteu menjar durant la pel·lícula, mengeu abans. Nosaltres vam veure-la en un passe amb crispetes i la gent no s'atrevia a fer una queixalada, perquè realment és una pel·lícula molt sensible. No direm res més.
Déu-n'hi-do. Va, deixem-ho aquí, però alguna que sí que has vist ja els últims dies és, per exemple, també aquest biòpic, un altre biòpic, abans parlàvem del de Priscilla Presley, però de Ferrari, el creador de baix aquesta marca de cotxes. Què tal? Perquè he vist crítiques una mica, diguem, no massa bones sobre la pel·lícula, que potser n'esperaven una mica més.
Mira, jo no havia vist cap pel·lícula de Michael Mann fins al moment. Ja sé que això és com dir-ho en públic, era fatal, però a mi em va entusiasmar.
Sí,
és una pel·lícula que té... Sí, és, recordem, és el biòpic d'Enzo Ferrari, sí. L'any 1957, una mica abans que els cotxes Ferrari comencessin a tenir èxit a les carreres, és a dir, en una època en què Ferrari només perdia. Enzo Ferrari havia perdut el seu primer fill, estava mantenint una relació amb una altra dona, a part de la seva dona, que en aquest cas és Penélope Cruz, que està increïble, en secret. I, per tant, és un any que és molt complicat tot plegat. I com... Michael Mann fa una pel·lícula d'esports, és a dir, una pel·lícula que sabem que està orientada a una gran cursa final, no? Tenint en compte que aquesta gran cursa és una cursa contra cor i és una cursa que Enzo Ferrari no vol enfrontar perquè té la possibilitat de perdre, a nivell de direcció i a nivell de guia, a mi em sembla que està molt ben plantejada. Que no és una pel·lícula adrenalínica? Sí, estem d'acord, però tampoc ho busquem. Jo crec que és més drama que pel·lícula esportiva en si mateix.
Mm-hmm. Doncs mira, aquí queda feta aquest comentari. Una altra de les pel·lícules que també s'han projectat ja és Pobres criatures, nou film de Yorgos Lanthimos, aquest director grec que també no deixa normalment indiferent amb les seves pel·lícules, per exemple Canino, Langosta, l'última, La favorita. Què tal en aquest cas, que repeteix a més amb Emma Stone com a protagonista?
Emma Stone, exacte. Doncs mira, a mi també m'ha agradat molt. Pobres criatures és una faula que segueix bastant l'esquema de Barbie, jo aquí ho he de reivindicar, és a dir, l'esquema de una espècie de monstre de Frankenstein. Barbie ho era d'una gran companyia i en aquest cas ella ho és de Willem Dafoe, d'un científic boig, que neix i que ha d'aprendre a viure en societat, i això evidentment li porta dilemes existencials. En el cas d'Emma Stone, bueno, el dilema d'entendre com és que els homes d'alguna manera estan governant aquest planeta si són tots tan babaus d'alguna forma. Mark Ruffalo és el Ken per la Barbie, en aquest cas, en una pel·lícula